Doncs bon dia i benvingudes, benvinguts. I res, la famosa res, quasi bé, doncs, antropologia, ja sabeu que la Universitat de Girona té una presència discreta i que som pocs els antropòlegs que hi som. Aquí, a més, avui ens acompanya un que ha estat l'antropòleg de la Facultat de Lletres, en Joan Lluís Alegret, així que... Disculpeu la meva veu, he de parlar poc, m'he de limitar a presentar aquesta segona intervenció. Sabeu que això són els seminaris d'antropologia. Enguany fa 20 anys que s'estan celebrant aquests seminaris. Són uns seminaris que es realitzen amb l'ajut del Departament d'Història i Història de l'Art, d'aquí la Facultat de Lletres, amb la iniciativa i el suport també de la Facultat d'Educació i Psicologia, i que són seminaris que tenen l'objectiu de donar a conèixer diferents temes de treball de l'antropologia social i cultural amb una voluntat de divulgar i de reflexionar sobre temes que són candents, temes que són importants i de contribuir, per tant, a la vostra formació acadèmica i també doncs, com a ciutadans. I enguany el tema d'aquests seminaris, d'aquest 20è seminari d'antropologia social i cultural, són temes de racisme, identitat, totes aquestes qüestions doncs, que són temes fonamentals del pensament antropològic i que estan a l'ordre del dia també doncs, a les nostres societats. Només dir-vos també que aquests seminaris des de fa uns quants anys estan vinculats o formen part d'una activitat que realitza l'Institut Català d'Antropologia, que és una associació cultural que fa més de 40 anys que existeix i que des de fa 7 anys justament realitza una cosa, una activitat que en diem la Setmana de l'Antropologia, que són diverses activitats relacionades amb la divulgació i el pensament antropològic que realitzen una mica per tota Catalunya, tot i que no ho neguem que a Barcelona és on passen la majoria de coses. I bé, aquests dies és la Setmana de l'Antropologia, la 7a Setmana de l'Antropologia que organitza l'Institut Català d'Antropologia i activitats com les que fem aquí a Girona, com aquesta que estem, doncs, hi estan vinculades. Avui tenim a la Jacqueline Murray, que ens parlarà el títol de la seva ponència, Reconstruint narratives de les diferències d'identitat, el cas del racisme a Sud-àfrica, després de l'apartheid. La Jacqueline va completar la seva llicenciatura d'Antropologia Social i Cultural a la Universitat de Rhodes, a la seva Sud-àfrica natal, i en adonar-se pel seu interès per la recerca acadèmica i la docència, es va traslladar a Barcelona per completar doncs, els seus estudis, la seva formació, concretament el seu doctorat en Pedagogia Sistèmica i Social, concretament a la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva recerca de tesi doctoral es va centrar en temes d'educació intercultural, amb un enfocament específic a temes de justícia social i la formació de la identitat justament a la primera infància. Té un llarg currículum, allò que se sol dir, una trajectòria que ha passat per molts entorns, ha fet molta docència i recerca a Anglaterra. Actualment la Jacqueline exerceix de professora visitant a la Universitat de Girona, a la Universitat Autònoma de Barcelona, on desenvolupa, com us deia, tant recerca com docència en temes d'educació i diversitat. Per raons òbvies no m'allargo més i gràcies per estar aquí i, en fi, aquí estem. Bajo el micro, no he de hacer res.
Hola, bones a tothom. Parlaré avui en català, que faig mig, lo tinc tot escrit, perquè la memòria en català no tinc una mica malament, vale? Pues normalment me prefereixo parlar així, con mans i tot, i no serà el cas avui, però espero que el que estic dient és interessant per vosaltres i espero tenir debatre després, potser, no? Una mica de la tema tan important. Vale, pues good morning, molt bueni, sabu bona, huia mora, dumela. Us he saludat aquest matí en algunes de les 11 llengües oficials de Sud-àfrica. Sí. Tenim 11 llengües oficials, així com un ventall de dialectes que conformen el paisatge lingüístic d'aquest vell, però complex, país. Algú del públic ha estat a Sud-àfrica? Mig mà aquí. Si heu estat, sereu molt conscients del que és més conegut d'aquesta part del món, la naturalesa, una biodiversitat espectacular i, per descomptat, la diversitat dels seus habitants. Però avui sóc aquí per parlar-vos d'un aspecte diferent. Ara, millor? Ah, mira, sort que puc cridar molt fort. Sí, no? Si parlo massa ràpid, me dius, ¿vale? Perquè tinc la tendència de parlar molt ràpid. Però sóc avui aquí per parlar-vos d'un aspecte diferent, però no menys important, la relació entre el concepte de raça i racisme des que Sud-àfrica es va convertir en una nació democràtica. M'agradaria agrair als organitzadors del seminari la invitació per parlar-vos avui sobre aquest tema, el qual m'interessa molt al nivell personal i professional. Com us podeu imaginar, existeix una llarga història de relacions complexes entre la concepció de la raça i el racisme a Sud-àfrica, com hi ha en molts països d'arreu del món. Per exemple, als Estats Units, el moviment Black Lives Matter, fundat l'any 2013, va representar una renovada atenció a les lluites de llarga durada contra els problemes profundament preocupants de la injustícia social, racial, a nivell mundial. Les qüestions sobre les identitats racials i les desigualtats de poder segueixen sent centrals quan ens enfrontem a qui som com a individus i com això afecta la nostra vida professional i personal. Aquest és un tema complex per al qual no hi ha respostes fàcils. Hi ha, però, moltes preguntes i punts a debatre. Espero que les idees que presento generi un interessant debat al final de la meva presentació. Començaré avui amb una breu història, visió històrica de Sud-àfrica. Aquest és un punt necessari si volem entendre millor el període des de l'abolició de l'apartheid fins a l'actualitat i el paper que juguen els conceptes de la raça i el racisme a la vida contemporània. Tal com ens recordem Bulma i Solomes, que està aquí escrit, els significats de la raça i el racisme s'han d'ubicar dins de camps de discurs particulars i articular-se a les relacions socials quan es troben en aquest context. Aleshores, cal veure quins tipus d'identitats racialitzades s'estan formant en aquests contextos. En altres paraules, el context importa. Les maneres en què es manifesten la raça i el racisme es poden solapar amb les experiències que els individus i les comunitats tenen en altres parts del món. Però també hi ha distincions crítiques que donen lloc a que la raça i el racisme prenguin una forma particular, tinguin un significat particular i estructuren la societat de maneres úniques. Avui em referiré a aquestes distincions. També compartiré les meus pròpies relats i les d'altres persones amb qui m'heu croat en la meva recerca, des de la meva pròpia infantesa creixent sota l'apartheid, seguida de la transició de la democràcia. Us explicaré aquests relats perquè en el camp de l'antropologia social és clau compartir i debatre diferents relats que fan que es desenvolupen conjuntament les narracions dels pobles. A través d'una lent etnogràfica, és possible obtenir una visió més profunda de les experiències viscudes de les persones i del poder que tenen les forces culturals, socials, econòmiques i polítiques en la construcció de les nostres identitats. Històricament, el camp d'antropologia té una estreta relació amb els habitants del anomenat Global South, els països majoritàries. Avui dia, l'antropologia social demana un compromís crític amb la diversitat de la vida contemporània per cridar l'atenció sobre la infinitat de maneres en què les nostres experiències viscudes en configuren tant al nivell global com local, de maneres específiques del context. Les històries explicades són una manera poderosa d'aprofundir en aquestes experiències i sobretot ens proporcionen una sèrie de narracions, que donen sentit a la vida de les persones i la formació de comunitats, societats i cultures. Gràcies. Pues, la novel·lista nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie ens recorda el que ella anomena el perill d'una sola història. Ella utilitza aquesta metàfora per il·lustrar que la nostra comprensió de les persones o dels llocs corre el risc de ser unidimensional, estereotipada, sobretot per als que viuen al Global South. Ngozi Adichie ens diu que els nostres relats són una manera poderosa d'explicar la nostra història o, com va ser el cas sota el domini colonialista i de l'apartheid, que ens pocs ens expliquen la nostra història. El meu seminari d'avui intenta oferir una anàlisi multidimensional del racisme a Sud-àfrica post-apartheid, però recordeu que la meva elecció de contingut s'enmarca tant com un exercici intel·lectual com un exercici subjectiu. Aleshores, quines són els relats que un té al cap sobre la raça i el racisme a la Sud-àfrica post-apartheid? Com han influït aquestes nocions en la manera com les persones viuen en aquest context? Arriben a construir les seves identitats i les dels altres. Quines històries podem explicar i quina implicació tenen per a les maneres en què la raça i el racisme es promulguen a la vida contemporània de Sud-àfrica? En 2015, Sisonka Msimang va impartir un seminari a la Universitat de Witwatersrand, Johannesburg, Sud-àfrica, i va afirmar que podem creure en la necessitat d'un món just en el qual la raça no té sentit i acceptar que en aquest temps i lloc la raça és un terme ple de significat. La raça és una construcció social, però la seva força material, psicològica, política, econòmica i social a la vida està incrustada en el teixit mateix de les nostres societats. Com a tal, hem de llegir críticament els conceptes de raça i racisme per entendre millor com opera el poder i com es transforma i reforma les relacions socials a través de les categories i les consciències racials. Parlar d'identitat de raça per si sol pot semblar limitant, atès que les nostres identitats són complexes i cap persona és només producte de la seva raça. Hem de mantenir present a la nostra ment la comprensió que els sistemes d'opressió construeixen a les interseccions. Fa molta rebote? Millor fora? Així? Més sons? Ah, són les mans, tu creus? Vale, pues ja no te... Si molesta, ja me dius. Més ruïda, vale? Hem de mantenir present a la nostra ment la comprensió que els sistemes d'opressió es construeixen en les interseccions de raça, gènere, classe, sexualitat, habilitat, edat i una sèrie d'altres nocions d'identitat. No obstant això, hi ha experiències particulars que té una persona perquè se'ls etiqueta com a pertanyents o representants d'un grup de raça particular. A Sud-àfrica, aquestes etiquetes van ser legalitzades i qualsevol intent de soscavar-les va ser severament castigat. La percepció de la presència de les races és generalitzada i no es pot menystenir el seu poder per condicionar les relacions entre les persones i l'estat. Bueno, abans de continuar amb la discussió sobre la raça i el racisme, hem de dir una paraula sobre els termes que estic utilitzant. Qualsevol que parli de Sud-àfrica s'enfronta a un enorme repte a l'haver de fer front al que Leonard Thompson anomena un camp de mines terminològic. De fet, la terminologia per descriure dels anomenats grups racials és molt controvertida. Després de l'apartheid, encara es mantenen les antigues categoritzacions racials de negre africà, blanc, mestiza i asiàtic, per tal d'avaluar de progrés pel que fa a la transformació segons les polítiques de discriminació positiva, així com les polítiques d'admissió a la universitat basades en els grups racials. En aquest seminari utilizo la terminologia següent, posada entre cometes a l'hora de distingir entre els diferents grups racials, africans negres, asiàtics, per persones d'ascendència predominantment d'Índia i xinesa, mestizas, persones d'ascendència mixta i blancs, tant parlants anglesos com la llengua anomenada Afrikaans, que té l'origen en la holandès. No utilizo aquests termes en un sentit no problemàtic i recolzo l'afirmació de Gunnar Atman que aquests termes són categories perilloses, ja que el seu ús pot servir per reificar la raça i l'ètnia com a entitats en les quals neixen els individus i habiten, i que després cobren vida al món social en lloc de reconèixer la raça i l'ètnia com a procés dinàmic o processos dinàmics. L'acoblament de la raça amb el discurs mostra que a mesura que el discurs ha canviat, també ha canviat la nostra comprensió del que significa raça. Jon escriu que els estudis sobre la construcció de la raça ha demostrat com la objectivació de les diferències racials depenien de l'imperialisme i que el desenvolupament de les categories racials estan en línia amb les obsessions modernistes de classificar i ordenar com a estratègia de control. Vincular els discursos de la raça amb els de la cultura i la geografia va servir, a més, com a mitjà per naturalitzar aquesta categoria d'identitat, com un intent d'invisibilitzar les normes i els discursos racistes que circulaven en diferents societats. Sud-àfrica serveix com un exemple especialment pertinent en què els discursos de la raça, encara que recolzats en el determinisme biològic, també estaven directament relacionats amb els conceptes de cultura. D'aquesta manera, la ideologia racista de l'Estat es va assegurar, a través de pràctiques discursives racistes, que imposaven la noció que les diferents cultures no podien conviure la una al costat de l'altra. Fer una anàlisi crítica de la raça i el racisme no és fàcil, ja que requereix imaginar les possibilitats d'espais i relacions que desracialitzen pràctiques i identitats, alhora que reconeixem la impossibilitat pràctica d'anar més enllà de la raça com a part de les nostres realitats ideològiques actuals. Tots estan seguint? Més o menys el meu català ja pots entendre molt bé. Així anem bé. Bueno, ara passaré una molt breu història de Sud-àfrica per situar-nos. Es coneixen assentaments dels Khoisan a Sud-àfrica des de temps ancestrals. Les tribus Bantu van arribar a Sud-àfrica des de l'Àfrica central fa uns 1000 anys. Entre els segles XV i XIX van anar arribant portuguesos, holandesos i anglesos, els quals van deixar un impacte important en la formació de la societat sud-africana. Així, Sud-àfrica és llar de persones d'orígens culturals, ètnics, lingüístics i religiosos molt diversos que en conjunt constitueixen una població estimada actualment de 61 milions d'habitants. No és sorprendent, doncs, que hi hagi molta confusió sobre les característiques demogràfiques i lingüístiques de Sud-àfrica. Una de les coses, infeliçament, que ha fet famosa Sud-àfrica va ser la legalització de l'opressió i la segregació racial a través de la ideologia de white supremacy, coneguda com l'apartheid. Per tant, Sud-àfrica està relacionada íntimament amb la seva història d'opressió. Creixent a Sud-àfrica va ser gairebé impossible no enfrontar-se diàriament a situacions que em permetien contemplar qüestions al voltant de la identitat, la pertinença, la diversitat i la diferència. He dedicat molt de temps al llarg dels darrers anys a reflexionar sobre les meves experiències particulars d'haver nascut i crescut en una Sud-àfrica segregada racialment per les polítiques del govern de l'apartheid. La meva història comença en el període de l'apartheid. La meva pell blanc em va oferir privilegis que es va desenvolupar en l'àmbit privat i públic. La meva infància a la ciutat de Queenstown, al Cap Oriental, ara anomenada Komani, també va ser una mica diferent a dels meus companys en aquella foto de preescolar. Les experiències que vaig tenir a través del treball de la meva mare amb una organització no governamental local que treballava l'activisme comunitari va començar a desafiar la lent a través de la qual interpretava el funcionament de la meva societat. Això va sembrar llavors sobre la meva comprensió de les experiències culturals i racialitzades que va començar a créixer i continuen creixent a través del meu compromís amb persones, literatura, llengües, llocs i espais diversos. Alhora, com era la vida dels negres africans de la meva ciutat durant el mateix període? Per il·lustrar-ho, comparteixo amb vosaltres la història del que va passar a només 5 quilòmetres de distància de la meva escola infantil. Una calorosa tarda d'estiu del 16 de novembre de 1985. Un esdeveniment que es va conèixer com la massacre de Queenstown. Aquesta massacre va afectar a la gent del municipi de Mulungisi, un assentament tipus township o favela a les afores de Queenstown, on totes les persones africanes negres i mestizes havien de residir per llei, ja que no se les permetia viure a les zones suburbanes blanques. Els veïns del municipi s'havien mostrat en desacord amb els denominats de les llars i la manca d'infraestructures de serveis bàsiques a la comunitat. Com a resposta, van protestar mitjançant un boicot als consumidors, el que significa que les comunitats negres al voltant de Queenstown va deixar de comprar la majoria de les empreses blanques de la zona. Només les empreses blanques que es consideraven progressistes va rebre suport. El 16 de novembre, unes 2.000 persones es va reunir a la església de Nonswakazi per començar negociacions amb l'Associació de Residències Locals sobre el descontentament de la comunitat. El que va passar és narrat per Daniel Lolwana, president de l'Associació de Veïns, i diu: quan donava l'informe vaig veure un vehicle policial groc amb el capità Fenter dins. Tenien una càmera. Mira aquella finestra allà. Estava obert perquè a dins feia calor. El vaig veure fent fotografies i de sobte algú em va dir que mentre informava algú va intentar indicar-me que si estava parlant a fora. Així que, com a president, vaig haver d'investigar què passava. Els joves sortien per les finestres, la gent gran s'amagava sota les cadires i hi havia gent corrent. El que em vaig veure, perquè estava allà mateix, va ser una persona gran, Litho Ngana, que es va arrossegar cap a dins, sagnant. I llavors va caure al terra just on estàvem, just davant nostra. Llavors la sala es va omplir de gasos lacrimògens i ens va desesperar per tot arreu. Es podia sentir els trets. Quan els vehicles policials es van desplaçar al costat de la església, vaig córrer ràpidament a una altra casa, des d'on vaig poder utilitzar el telèfon. Aquell dia, 11 persones van morir i moltes altres van resultar ferides. Per a mi, va ser només un altre dia de rutina. I no va ser fins dècades més tard que vaig saber d'aquesta atrocitat. Us explico aquesta història perquè crec que posa de manifest la juxtaposició que és la vida a Sud-àfrica. Reflexionant sobre aquesta massacre, Ayabonga Kawe escriu que va ser interessant observar que moltes persones de la meva generació, persones amb qui vaig créixer a Queenstown, no sabien d'aquesta massacre. És una situació reveladora de com fins i tot la història de les nostres localitats costa de ser explicada. Sabem més sobre la massacre de St. James a Ciutat del Cap, que era un atac a una congregació d'Església Blanca, que no pas sobre l'incident de Nonswakazi, però es van produir en circumstàncies gairebé idèntics. L'única diferència és qui eren les víctimes i quins segments de la nostra societat es van veure afectats per l'esdeveniment. Malauradament, hi ha hagut masses històries com aquesta a Sud-àfrica, però històries com aquesta va ser un element fonamental del Comitè sobre la Veritat i Reconciliació que es va establir el desembre de 95 per promoure la construcció i la reconciliació nacionals a la nova Sud-àfrica. Una Sud-àfrica suposadament lliure de colonialistes i de l'apartheid. Desmond Tutu reflexiona sobre el treball del comitè i diu... La nostra nació pretenia rehabilitar i afirmar la dignitat i la personalitat d'aquelles que durant tant temps havien estat silenciats, s'hi havien convertit en anònims, marginats. Ara serien capaços d'explicar les seves històries. Recordarien i en recordar ens reconeixeria que són persones amb una personalitat inalienable. Alhora, què ha passat a Sud-àfrica després de l'apartheid? Pausa dramàtica. Aquestes són les paraules de Nelson Mandela. Segur que coneix, no? El Mandela, tots, sí. Va dir, ha arribat el moment de la curació de les ferides. Ha arribat el moment de salvar els avencs que ens divideixen. El moment de construir ha arribat. El 1994, Nelson Rolihlahla Mandela va ser investit com el primer president elegit democràticament i cap del govern d'Unitat Nacional de Sud-àfrica. Això va marcar el final oficial d'un estat segregat racialment i socialment caracteritzat per l'ordenació jeràrquica i la desigualtat de drets i oportunitats per als seus ciutadans. S'havia superat la dominació blanca legalitzada i es van implementar noves polítiques i pràctiques que pretenien abordar les desigualtats passades, basada en la raça, el gènere i la classe. La Constitució de Sud-àfrica, aclamada com una de les constitucions més liberals del món, va proporcionar el marc per a la construcció d'una societat democràtica i justa. Aquest compromís d'establir un clima d'acceptació i respecte i allunyar-se de la ideologia i pràctica perniciosa del racisme i pressió racial va marcar un punt d'inflexió en la història, no només de Sud-àfrica, sinó del món. Un dels èxits més grans va ser la negociació d'un futur de reconciliació nacional en lloc de guerra civil. Aquest va ser un assoliment significatiu, tenint en compte les relacions interculturals i interracials profundament problemàtiques, que s'havien convertit en un fet de la vida dels sud-africans durant segles. Els complexos ajustos psicològics individuals i col·lectius en aquesta societat canviant s'han documentat en diversos estudis després de 94. No obstant això, aquest treball d'identitat contemporani s'està duent a terme amb una ideologia colonialista i d'apartheid persistent a la mà. Han passat 28 anys des de les primeres eleccions democràtiques i la gent continua a referència, però aquest procés és dolorós o almenys incòmode. Després de 94, s'ha produït un gran debat sobre la millor manera de promoure una identitat nacional unificada i comuna amb els discursos de construcció de la nació, un tema candent en diversos sectors de la societat, inclús als mitjans de comunicació, en la retòrica política, així com sobre el camp d'esports. Iten assenyala que, tot i que els debats sobre la construcció de nació han disminuït una mica, les polítiques identitàries segueixen sent vitals i discutides. Els punts de contestació inclouen debats sobre la identitat africana, la culpa blanca, la promoció per part de l'expresident Thabo Mbeki del renaixement africana i l'ideal àmpliament citat de la nació de l'art de Sant Martí, introduït per primera vegada per l'arquebisbe emerit Desmond Tutu. La rearticulació de les relacions interculturals que s'està duent a terme actualment a Sud-àfrica significa noves formes discursives, així com combinacions de formacions antigues i noves que proporcionen les condicions per a les subjectivitats canviades. A Sud-àfrica existeix un clar compromís constitucional per construir una societat no racista i no sexista, sense oblidar la complexitat de l'apartheid i el llegat colonial del país. La decisió presa per elegit govern de 94 va ser mirar cap al futur i la transformació política, cultural, social i educativa necessària per construir una base democràtica sòlida per al benestar de tots els ciutadans. Aquesta no va ser poca cosa, tenint en compte que tots els aspectes de la vida havien estat tan intricament lligats amb nocions de raça i racisme. No obstant això, el compromís es va establir mitjançant la promoció d'una ideologia de contraracialisme. Això es reitera quan Mamdani escriu que l'alliberament desrealitza l'estat, però normalment no aconsegueix desracialitzar la societat. Cal, doncs, debatre sobre els eixos al voltant dels quals s'han explorat i continuen explorant les qüestions de transformació i reconciliació. El primer eix corresponen a les reformes legals necessàries per revisar els efectes negatius del colonialisme i l'apartheid. El segon eix se centra en els canvis psicològics, socials i culturals necessaris per promoure la integració entre un poble greument traumatitzat per dècades d'exposició a ideologies i discursos extremadament racistes. Això demana una exploració dels canvis que s'han produït tant a nivell macro com a la societat. La Constitució de Sud-àfrica és una pedra molt important en la construcció de la Sud-àfrica democràtica. En una enquesta realitzada en 98, Només la nova Constitució va rebre qualificacions d'alta importància per part de tots els grups racials. Potser això és fruit del procés que s'ha dut a terme per redactar la nova Constitució, que ha implicat sud-africans de tots els sectors. Segons Bormann, aquest procés va ser el programa de participació pública més gran mai implementat a Sud-àfrica. La Constitució és indicativa del compromís amb la unificació del país i la promoció de la dignitat humana, la igualtat i la llibertat. Tenint un fort component antiracista, va contribuir a l'expectativa que el racisme i el racialisme esdevindrien menys importants dins del panorama social d'una Sud-àfrica post-apartheid. A més de compromís legal de respectar la diversitat, també serveix com a símbol d'unitat i transformació nacional, juntament amb la introducció d'una nova bandera i himne nacional de Sud-àfrica. Aquests desenvolupaments han servit al projecte de construcció de la nació i han popularitzat una identitat nacional global i la formació d'una nova nació sud-africana. Si bé aquests nous símbols nacionals se centren en la diversitat de la societat sud-africana, l'enfocament posterior a l'apartheid s'ha centrat en la unitat més que en la diversitat. En l'entorn del canvi dramàtic relativament recent en l'ordre sociopolític de la societat, no és sorprenent que la gent hagi començat a rearticular les seves relacions intergrupals mitjançant aquests processos de reconciliació i construcció nacional. A Sud-àfrica post-apartheid, el discurs dominant va arribar a orbitar al voltant d'interessos i destins comuns postulats, en lloc de la diferència i l'antagonisme. No és inusual en el projecte de la construcció nacional, ja que s'intenta superar i evitar múltiples problemes associats a la heterogeneïtat i la diversitat. Promoure la construcció de la nació i la reconciliació requeria establir discursos per donar suport a la nova Sud-àfrica. L'establiment del Comitè sobre la Veritat i Reconciliació, que es diu The Truth and Reconciliation Commission, va ser un d'aquests intentats. Nomenat pel president Mandela, el comitè va intentar iniciar el procés per fer front als greus abusos dels drets humans i les paròdies que s'havien produït sota l'apartheid. En el seu llibre, que reflexiona sobre les seves experiències com a president del comitè, l'arquebisbe emèrit Desmond Tutu s'ha pres a assenyalar que l'acord negociat per a la democràcia de Sud-àfrica mai s'hauria assolit si els negociadors haguessin insistit que tots els autors fossin jutjats. La tasca que s'enfrontava al nou govern democràtic era la necessitat d'equilibrar els requisits de justícia, responsabilitat, estabilitat, pau i reconciliació. Així, quan es va crear la comissió, va prometre amnistia a tots els activistes, polítics i soldats, amb la condició que es fessin revelacions completes sobre les seves contribucions a les greus violacions dels drets humans i atrocitats. Els que van venir a explicar les seves històries ho van poder fer amb les seves pròpies paraules, amb fetes establerts sobre la base d'un equilibri de probabilitats. El comitè no va oferir una amnistia general, com la va tenir lloc a Xile, quan Augusto Pinochet i els seus col·legues van assegurar que rebien l'amnistia total per les seves atrocitats abans de lliurar la junta militar a un govern civil. Aquesta idea d'amnistia general era semblant a l'amnèsia nacional. no es podia oblidar el mal i el dolor que patien tants. L'amnesia nacional només podria servir per revictimitzar les víctimes. A través dels seus testimonis, les víctimes tenien l'oportunitat d'explicar les seves històries i ser escoltades. Molts van donar o se'ls van oferir el perdó. Accions que formaven part imprescindible de la reconciliació d'una nació esquinçada per l'odi i la ignorància. Les implicacions d'aquest procés per al conjunt del país es resumeixen en paraules de Tutu. La nostra nació pretenia rehabilitar i afirmar la dignitat i la personalitat d'aquells que durant tant de temps havien estat silenciats, s'havien convertit en anònims marginats. Ara serien capaços d'explicar les seves històries. Recordarien, i en recordar es reconeixia que són persones amb una personalitat inalienable. Tot i que el treball de comitè ha estat criticat i elogiat des de diversos àmbits, subratllar la importància del procés d'obertura de vies per al diàleg, el perdó i la reconciliació en un context on els agressors i les víctimes havien d'aprendre a conviure. Una de les preocupacions més urgents va ser enfrontar el govern democràtic. Una de les preocupacions més urgents que va enfocar el govern democràtic va ser la necessitat d'igualtat i reparació racial. Apoderar els grups racials que abans estaven marginats va ser un component clau dels canvis legislatius. Tanmateix, al mateix temps, s'havien de protegir els interessos capitalistes per salvaguardar l'economia sud-africana. Això és molt problemàtic, tenint en compte que la desigualtat econòmica i els nivells de pobresa han augmentat des de l'any 94 i que aquestes desigualtats continuen determinant-se per línies racials. MacDonald assenyala que la major part de l'elit econòmica és blanca, que sobretot no és el mateix que afirmar que la majoria de les blanques formen part de l'elit econòmica. Amb la majoria dels africans negres que viuen en la pobresa econòmica. Amb la transició de democràcia es va marginar les qüestions al voltant de la redistribució de la riquesa i la reforma agrària. La negociació de la transició va donar com a resultat que el Partit Nacional va renunciar a la seva demanda d'un govern de poder compartit per permetre institucions polítiques majoritàries, mentre que l'ANC, que és el partit polític del Mandela, a canvi va garantir els drets de propietat al govern constitucional i les llibertats civils. El poble que lluitava per l'alliberament va entendre que la transformació política i econòmica era inseparables. Però, quan l'ANC va prendre el regnat aviat, va diferenciar les dues. Tot i que les demandes de transformació política es podien satisfer, les demandes de transformació econòmica s'havien d'ajornar a causa de la lògica conservadora de les transicions negociades. No és estrany que, tot i que l'economia política sud-africà ha canviat des de la desaparició de l'apartheid, manté vincles forts amb les nocions de raça i racisme. Això és evident a la llei d'equitat laboral, on les categories racials s'estan renovant a causa d'arguments polítics i ètics que fan al·lusió a la seva importància com a mitjà per aconseguir la transformació. Altres lleis que s'han aprovat per evitar la discriminació en el lloc de treball
inclouen la llei de promoció d'equitat i la llei de prevenció de la discriminació injusta. La raça s'ha convertit en un pilar central al voltant del qual s'estan abordant i mediant aquestes reformes. No obstant això, tal com ho identifica Paul Gilroy, l'acció contra la jeràrquica racial pot procedir amb més eficàcia quan s'ha depurat de qualsevol respecte persistent per la idea de la raça. No és sorprenent que parlar de discriminació positiva sigui molt polèmic i ple de l'atenció a la societat sud-africana. Això queda destacat per següent extracte, extret d'un informe d'una conferència que tracta sobre els valors, l'educació i la democràcia al segle XXI. A Sud-àfrica, tot i que la discriminació positiva gaudeix d'un ampli suport entre la població africana, ha rebut una forta resistència entre els blancs i algunes de les altres minories racials. El govern es troba en la difícil posició d'intentar incloure els africans negres sense enfadar els blancs poderosos. Per por d'alienar els blancs i per evitar els problemes econòmics i polítics que se'ls deriven, s'ha mostrat bastant prudent a l'hora d'emprendre les mesures necessàries per avançar realment a les estructures d'igualtat d'oportunitats. La reparació i la reforma són temes espinosos amb els quals el govern sud-africà ha de lluitar contínuament. Aquesta era l'altra. Vale. Com es podien tractar les qüestions de reparació i equitat sense recórrer al sistema de classificació de la raça institucionalitzat durant els anys d'apartheid, que va determinar de manera contundent l'accés als recursos i les oportunitats. Aquestes discussions serveixen per posar de manifest que la raça continua important a Sud-àfrica després de l'apartheid. Però podem continuar construint les nostres realitats socials en termes racials? En particular, basant-nos en el propi catàleg de raça de l'apartheid, d'una manera que transcedeixi les càrregues ideològiques del passat? Anàlisis més profundes de l'ús de la codificació i la classificació racial són necessaris per conèixer com entren en joc les categoritzacions racials avui en dia i què pot significar això per a una societat que intenta anar més enllà de la llarga ombra projectada pel colonialisme i l'apartheid. Queda feina per dur a terme que fa a les epistemologies i ontologies de la denominació racial a la Sud-àfrica contemporània. Dit això, hi ha hagut canvis significatius dins el país. Això potser no és més evident que en l'àmbit laboral i educatiu, així com en les zones residencials i espais públics. Així, les tensions entre els discursos de contrarracisme i del racisme presenten tant els responsables polítics, els científics socials, com les persones que participen en interaccions i pràctiques de la vida quotidiana, amb dilemes complexos i importants. Pues, què podem dir de raça i racisme a Sud-àfrica contemporània? Els canvis a l'ordre racial de Sud-àfrica són evidents, amb un augment de la mescla racial i la mobilitat, estretament lligats als canvis en la estructura de classes. No obstant això, la raça segueix sent un fenomen social important i l'anàlisi de la forma i la estructura de les relacions i interaccions racials té una influència important en la manera com les persones negocien i construeixen les seves identitats. A més, aquests coneixements permeten una interpretació més realista de si la societat s'hi està movent o no, més enllà de les velles categoritzacions i formes de pensament de l'apartheid. A l'apartat anterior vaig fer al·lusió als arguments polítics i ètics de reinscriure les antigues categories racials com a mitjà per aconseguir reparacions i transformacions independentment del compromís amb el contra-racisme. Ara em torno al complex lloc de l'experiència viscuda i les relacions interculturals per aprofundir en el projecte de transformació i desracialització de la societat. Els estudis qualitatius poden proporcionar una visió de les relacions de poder i desigualtat i servir com a lent per veure els tropes dominants contemporanis de la raça a Sud-àfrica, tal com es manifesten en la vida diària. Estudis de diverses disciplines, com l'antropologia, han investigat les interaccions de micronivell entre individus per obrir debats sobre com i per què els discursos sobre la raça segueixen sent destacats. Alguns d'aquests estudis donen credibilitat a la teoria que el contacte és un component clau per promoure una reducció dels prejudicis. Per exemple, va trobar que les amistats entre grups poden tenir un paper important en la millora de les relacions intergrupals en el context sud-africà. Creuen que les institucions educatives culturalment diverses ofereixen a les persones de comunitats en gran part homogènies racialment l'oportunitat de tenir contactes positius amb els membres de grup extern i, per tant, promouen emocions positives intergrupals, així com actituds externes. Altres estudis qüestionen aquesta hipòtesi. Argumenten que l'augment del contacte no equival a una major integració racial. Suggereixen que, si bé el contacte pot soscavar pràctiques descaradament racistes i un conflicte racial obert, els patrons de raonament racialitzats continuen existent, sovint desapercebuts i sense qüestions. Ho atribueix a una jerarquia de poder per la qual el contacte es produeix en un context de relacions de poder desiguals, en què la blanquesa continua sent privilegiada per sobre de la blackness. Això requereix el reconeixement que l'espai dins del qual es produeix el contacte no és un contenidor buit per a accions socials. La persistent hegemonia de la blanquesa, que en molts contextos es manté intacta, planteja preguntes i preocupacions importants sobre les maneres en què el contacte pot superar el racisme i els prejudicis cap a un altre temut des de fa temps. En línia amb això, Sodina assenyala que, si bé el racisme, com altres formes de discriminació, en base en el prejudici i la por, el que es distingueix és la ideologia de la supremacia blanca, que serveix com a raonament per a les relacions de poder desiguals que existeixen entre els habitants de Sud-àfrica. Es tracta d'una distinció crítica i analítica, ja que el racisme sovint s'entrellaça amb altres formes de discriminació, com la classe social, el gènere, l'ètnia, la religió, la llengua i la xenofòbia, i utilitza aquest darrer conjunt de prejudicis per justificar-se i reproduir-se. Evidentment, el que tots aquests estudis semblen apuntar és que Richard Dreyer anomena la imatgeria de la raça, per la qual que la raça continua exercint el poder sobre tots els aspectes de la vida d'una persona. La imatgeria de la raça es pot descriure de la següent manera. La infinitat de decisions minúscules que construeixen les pràctiques del món estan informades en tot moment per judicis sobre les capacitats i el valor de les persones. Judicis basats en com semblen, de on provenen, com parlen, fins i tot el que mengen. Això són judicis racials. La raça no és l'únic factor que governa aquestes coses i les persones de bona voluntat a tot arreu lluiten per superar els prejudicis i les barreres de la raça. Però mai no és un factor. Mai no està en joc. A Sud-àfrica, el contacte i les relacions entre grups són clarament complexos i queda molta feina per fer per entendre millor quins nous marcs normatius s'estan construint per governar les interaccions. L'aparició de la investigació sobre la microecologia de la divisió racial, que explora quan i per què l'aïllament racial es manifesta al nivell en què els individus realment es troben en situacions de copresència corporal, ofereix vies d'entrada prometedors per obtenir una visió més profunda de com s'estan reinventant la raça i el racisme després de 94 i el que això podria significar per als processos de desenvolupament de la identitat. A més, posen de manifest que l'ideal contrarracisme no s'aconseguirà automàticament i, per tant, requereix una intervenció i un lideratge tan deliberats com estratègics de l'Estat i de la societat civil. Fonamentalment, l'objectiu d'aquests processos hauria de ser reconfigurar i reelaborar pràctiques hegemòniques i històries que serveixen per alterar les posicions d'autoritat i poder. M'agradaria acabar donant l'última paraula a Skye i Daniel, ja que crec que s'enfronten a responsabilitat de totes nosaltres, els sud-africans i tots els altres. Espero que us vegueu com un agent de canvi, esperança i justícia, que les nostres solidaritats col·lectives provoquen nous despertars en el cor d'aquells profundament pertorbats per la immunitat del racisme i el gran cost que suposo per a nens i adults per igual. Moltes gràcies.
Bueno, la realitat ara mateix és bastant complexa al nivell de desigualtats, però també al nivell d'infraestructura. Jo vaig estar 2 mesos i mig ara, en estiu, i no hi ha electricitat per moltes hores al dia. No? Es diu load shedding, i què passa és que durant el dia tu tens un horari quan no hi ha electricitat, que no pots fer res, no? Perquè no hi ha suficient. I això passa quasi a tot el país. Pues estas cosas, estas experiencias unifica a vegades la gent. I ara són temes aquestes que domina, no? Lo veus la desigualtat sigue com era, com he dit, la pobresa, la desempleo estem quasi 50%, no? Els problemes econòmics, polítiques i tot està ja. Contrarracisme ara està vinculat molt òbviament amb coses aquestes de vida quotidiana de la gent i està ara mateix molt complexa. Però la contrarracisme parlem molt més, fan molt debat pres públics i parlem molt de tema. Però també fa 2 anys va publicar un estudi que se tenia que despublicar, com es diu, despublicar, com treure de, no sé quan, desclassificar. Sí, perquè tenia moltes implicacions racistes sobre les mujeres mestizas, són més lentes a pensar i no sé què, no sé quantos. Que avui en dia surt coses així. Pues és un context molt dinàmic. Hi ha parts que són molt racistes i hi ha altres que són molt oberts. Hi ha de tot per això, però sí hi ha de debatre.
estem parlant d'aquests temes, que per a mi és on està l'esperança, no? De tot això. Sí, sí, és que el Google Translate a vegades no faig igual. Sí, com a antiracisme, sí. Sí, no, està molt bé. Per a clarificar, és important. És que l'esperança, jo crec, en general, pel discurs era passar molt temps, que els temps són temps, per canviar aquest procés de racialització, no? Que és, sí, i educació, no? Eren les eixes clau. I clar, la tesi doctoral meva era sobre això, com en educació infantil estem parlant i com les nens estan confrontant, perquè aquestes nens van néixer en 2005, 2006, 2008, no? I tenia 6 anys quan vaig estar en l'escola amb ells, no? I era molt interessant. Per exemple, era prohibit en l'escola, era multicultural, no? Les fotos que ara són de la tesi, multicultural, era prohibit fer servir les etiquetes blancs i negres, no? Que en Sud-àfrica té un sentit comú, que no és paraula mala ni res, no? Fem servir molt. Per això faig aquesta cosa de terminològic complicat, perquè aquí no es pot fer servir aquestes paraules al mateix manera, no? Però allà a l'escola han dit, bueno, no fem, com si aquesta va ajudar, no? I les nens eren, bueno, tu és el color de melocotón, la préssec, no? El peach, i tu ets marró, no? Però el poder l'utilitzaven el mateix. Per ells, no? Parlant amb els, passava un any amb ells i tot, era coses com, bueno, los que són pobres són marrons, no? Les etiquetes no va canviar res, no? És tota la part ideològica, viscuda, el que veuen les nens i la realitat és tan complexa, és que una hora i mitja ja no en tenim suficients, no? Perquè és... I el problema que tinc, i jo crec que molta gent que parla de Sud-àfrica, és que no volem que surts aquí amb una visió que és l'única versió de Sud-àfrica, no? Perquè sí, és molt desvincular, no es pot. La racialització és molt més important que el racisme. Nosaltres, a Sud-àfrica, el racisme estem acostumats i no ponen massa atenció. No vol dir que no és important, però realment, a fons de tot, és els processos de racialització. Per què pensem que ets blanc, ets tal, 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 tal cosa? Si ets negre, ets tal, 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 no? Les associacions que fem amb el que significa aquestes categories racials realment és on estem, jo crec, intentant treballar, no? I educació és una via, però... Com diu, a vegades hi ha molts programes de diversitat i costa molt, perquè la gent... Però jo no soc culpable d'apartheid, ja sé que soc blanc, però no, saps? Hi ha molta por, molta ignorància, molta, a nivell molt profund, no? El teixit social. Sí, una altra mà. Sí, i això passa moltes vegades. Per bona intenció fan algo que realment senyala, no? Com si a part era algo en el passat, no? Parlant amb les nens petits, de 5-6 anys, la professora va fer una classe de... perquè hi havia un incident racista a l'escola. I va, bueno, tu sabes, fa no sé què, no sé quants anys... Parlo catenyola, quan no parlo sense... que fa no sé quants anys hem tingut apartheid i està molt mal, però sort està al passat i ja podem ser tots amics. A veure, que no serà, no, així. I així ven, amb molt bona atenció, però és molt complicat. I com dius correctament, aquestes coses jo crec que tenen altres efectes, altres conseqüències, no? I quines són? Això és el que estem preguntant, no? I discutint. L'hindú, com les persones que pertenecen a l'Índia. Sí, perquè tenim la diàspora més gran d'índios fora d'Índia, no? A Sud-àfrica. I Mahatma Gandhi va estar allà, tenim molt de vincul amb la Índia. I, bueno, també, tens altra hora ja per parlar? No, al nivell social que vaig fer apartheid és realment crear esta jerarquia, no? Primer els blancs, després, com les asiàtics, diguem, entre les índios, després les mestizes, que nosaltres diguem coloreds, que en Estats Units té altre sentit mal, no? Quasi. I després les negres africans, diguem. Pues la gent que pertenecía a Índia sempre tenia més poder al nivell social, cultural, econòmic i polític, no? I quan va fer el canvi que ser negre com una classificació polític, no? Té poder, ja va canviar una mica. Tota la gent que no eren blanc, que luchava contra l'apartheid, eren considerats com negres, no? Estan aquests conceptes que ja sabem, no? I després de l'apartheid s'han separat d'aquest discurs de ser negre i tot això com orgullós, no? Orgullós de ser negre, tot això. I tenen, bueno, estan bastant separats al nivell cultural, religiós i tot això, i geogràfic. En Sud-àfrica estem també parlant de les índios, per exemple, viuen sobretot a la costa est, al Durban, per allà, no? I els mestizos a l'altre país. És que no s'estan canviant. Aquestes coses no s'han canviat molt. Al nivell d'interrelacionar, les relacions són com totes. Pot ser molt cercana, pot ser molt llunyana. És, depèn del context. No, aquestes coses no ho pot dir així tan clarament. Aquestes massa... Hi ha moltes coses de problematitzar en aquesta... que beneficia més és el blanc, pot ser, per les coses de vincular entre racisme i el capitalisme. Que, clar, aquests són temes històricament, aquesta de la reforma agrària, que quasi tot, jo crec que ara, no vull mentir, però l'última xifra que vaig llegir és com el 67% de la terra està a mans de blancs, aún, no? És molt alt, perquè són les granges enormes que produeixen. Clar, aquestes coses, hi ha moltes, moltes nivells de complexitat aquí. Sí. Per què? Per què penses? Per què africans negres? Ja estàs preguntant, bueno, perquè tenia altra cosa per incluir, al final vas sacar. És que si vius allà, este allà, ets africana. Jo sóc africana, no? I africana negra és també per distinguir que té una contexta diferent, com les Afro-Americans, no sé com traduir això, afroamericanes, no? Africana negra, perquè tu pots ser africana blanca. Si vull posar-me en una caixa, no? De blanca, el que sé, tu pots ser africana algú més. I l'africana negra era per dir que tota l'Àfrica estava lluitant contra el colonialisme. Això és el que diu Thabo Mbeki, de renaixement, African Renaissance. Aquesta idea que són tots fills i filles d'Àfrica. Per ampliar una mica, que no són sol de Sud-àfrica. Pues, també, bueno, és altra discussió, ja, però va per allà, perquè també el discurs de vincular-se amb Àfrica. I les lluites en Moçambic, en Namíbia, en tots els altres països que estava també en el moment lluitant, no? Contra per independitzar-se de els països colonialistes, estes. Pues per això diuen Àfrica, sí, Àfrica de les negres, per a diverses raons. Aquestes són algunes. Hi ha moltes més, però ja.